Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Són 6:45 després del punt i seguit. Continuem a Ràdio Estela ara amb el protagonisme per a l'actualitat social i religiosa. L'Escola Cristiana de Catalunya ha estat exclosa de les reunions a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a nivell municipal per tota la gestió de les admissions i del que són les matriculacions. Així ho denuncia aquesta entitat, que representa un de cada quatre alumnes escolaritzats a Catalunya i 2/3 de tot el sector de centres concertats. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, ara també amb la veu del Rafa Sanahuja i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el papa va recordar ahir de manera especial el poble de Líbia i va demanar a tots els creients que preguin en general pel patiment dels migrants. D'altra banda, Francesc ha invitat avui els cristians de diverses confessions rebuts al Vaticà a escoltar la melodia de Déu en les seves vides. Aquesta audiència es fa en el marc dels 500 anys de la Reforma Luterana. I el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va presidir ahir a la catedral de Sant Llorenç l'ordenació sacerdotal de Xavier Montaner. I entrevistarem aquesta tarda Nayeli Rodríguez, responsable de la iniciativa 40 dies per la vida a Espanya, que arriba, en el cas de Barcelona, a la recta final d'aquesta campanya fins dilluns vinent, 1 de novembre. Aquestes i altres notícies, una tarda més sense distància, fins a 6:45.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Com us dèiem, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya denuncia que el Departament d'Educació ha denegat les presències dels centres concertats a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a nivell municipal. En un comunicat, l'entitat indica que més de 600 escoles concertades i les seves associacions de pares i mares han sol·licitat als ajuntaments formar part de les taules, però afirmen que el departament s'hi ha oposat. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana, Meritxell Ruiz, ha lamentat en declaracions a Ràdio Estel aquesta mateixa tarda que s'exclogui una realitat educativa que forma part del sistema i de la societat catalana.
Ens ha generat molta sorpresa la negativa dels serveis territorials a permetre que representants de les escoles concertades estiguin a la taula de planificació educativa. Saben que els centres ho han demanat als seus ajuntaments, alguns d'ells han fet la proposta als serveis territorials, alguns d'aquests ajuntaments, i la resposta ha sigut que no. I sincerament no ho entenem, perquè no estem demanant res que no es faci en altres àmbits, com el de la salut o el de serveis socials.
Meritxell Ruiz ha assegurat també que l'Escola Cristiana defensarà el seu dret a formar part d'aquestes taules.
Entenem que si hi ha un ens que té la responsabilitat de fer una proposta al departament sobre l'oferta de places escolars en un municipi, el que no podem entendre és que l'escola concertada, que forma part d'aquest Servei d'Educació de Catalunya, no hi pugui formar part. I, per tant, tornarem a insistir en aquesta petició, perquè no ens sembla que la negativa a participar, o sigui, que no ens deixin participar en aquestes reunions, sigui una proposta que es mereixi el sector.
La taula local de planificació educativa és l'òrgan que traslladarà al Departament d'Educació la proposta per a l'oferta de places escolars de cada municipi. Les direccions recorden que l'article 12 del decret 11/2021 de la programació de l'oferta estableix que les taules locals de planificació educativa estan integrades per diferents representants de les administracions local i educativa, i en el punt 2 afegeix que poden acordar la participació de representants i de persones que puguin aportar coneixement. L'Escola Cristiana argumenta que les escoles concertades representen famílies de cada municipi i que contribueixen a l'educació de molts ciutadans.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Canviem de qüestió. El papa va recordar ahir de manera especial al poble de Líbia i va demanar a tots els creients que preguin en general pel patiment dels migrants. Després de la pregària de l'Àngelus, Francesc va relacionar aquestes dures realitats amb l'Evangeli d'ahir, en què el cec Bartimeu mostrava la seva desesperació per demanar que fos guarit, i va assegurar que li arriba precisament aquesta desesperació.
Expresso la meva proximitat als milers de migrants, refugiats i altres necessitats de protecció a Líbia. No us oblido mai. Sento els vostres crits i prego per vosaltres.
Sento les vostres grida i prego per voi.
Molts d'aquests homes, dones i nens estan sotmesos a una violència inhumana i una vegada més demano a la comunitat internacional que mantingui la promesa de buscar solucions comunes, concretes i duradores per a la gestió dels fluxos migratoris a Líbia i a tota la Mediterrània.
En la mateixa línia, el pontífex va recordar que cal afrontar de debò i amb eficàcia el drama i el sofriment de milers de persones obligades a desplaçar-se de la seva terra a llocs incerts i perillosos.
És urgent acabar amb el retorn dels migrants a països no segurs i donar prioritat a l'auxili de les vides humanes a la mar, amb dispositius de salvament i de desembarcament previsible, garantir-los unes condicions de vida dignes amb alternatives a la detenció, processos de regularització de migrants i accés als procediments d'asil.
I accés a les procedures d'asil.
Sentim-nos tots responsables d'aquests germans i germanes nostres que són víctimes des de fa massa anys d'aquesta gravíssima situació.
I en la reflexió de l'Àngelus a partir de la litúrgia d'aquest diumenge 30è durant l'any, en què l'Església va celebrar també el Dia Mundial de les Missions, el Sant Pare va animar tothom a seguir l'exemple de la pregària valenta i insistent del cec Bartimeu. D'altra banda, el papa ha invitat avui cristians de diverses confessions, rebuts a l'Aula Pau VI del Vaticà, a escoltar la melodia de Déu en les seves vides. Amb el lema Millor tots junts, el pelegrinatge ecumènic alemany ha rebut la crida de Francesc a convertir aquesta escolta en un camí cap a Déu i cap a la unitat. Un cant coral ha obert aquesta audiència, concretament amb els participants en el pelegrinatge guiats pel bisbe de l'Església Evangèlica Alemanya per la regió central, Friedrich Kramer, sota el lema Millor tots junts, com dèiem. Precisament la cançó comunitària ha inspirat el discurs del Sant Pare, que no només ha reconegut el poder del cant davant de la unió entre persones, sinó també com a camí per a la unitat dels cristians i via per aconseguir Déu. Aquesta activitat s'emmarca en les celebracions pels 500 anys de la Reforma Luterana. Canviem novament de qüestió. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va ordenar ahir Xavier Montaner nou sacerdot. Coincidint amb el Domun, la jornada de les missions, aquest jove de 29 anys ja ha arribat al final del camí vocacional després d'anys al seminari i alhora obre una nova etapa en el seu servei a l'Església, ara des del sacerdoci ministerial. En la seva homilia, Agustí Cortés va recordar que el camí de preparació per al sacerdoci ha tingut en la realitat de Xavier Montaner, com la d'altres creients, moments en què ha demanat al Senyor que s'apiadi d'ell, com el cec Bartimeu. Com és habitual, el prevere va prometre fidelitat i al final de la celebració, Xavier Montaner va recordar que la comunitat ecumènica de Tese, a la qual ha estat vinculat, representa molt per a ell i també va agrair la seva família, Càritas Diocesana i la Fundació Pere Tarrés la seva ajuda, entre moltes altres realitats.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
Sis minuts i seran 3:45. 40 dies per la vida viu aquesta setmana la recta final d'aquesta nova campanya que s'ha desenvolupat a Barcelona des de finals de setembre i que durarà fins dilluns vinent, 1 de novembre, Solemnitat de Tots Sants. La iniciativa inclou una adoració nocturna el proper diumenge a la nit a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Amb l'ajuda de desenes de voluntaris, els impulsors de 40 dies per la vida han estat i estan encara aquests dies davant de dos centres on es practiquen avortaments a Barcelona, per resar i per oferir ajuda a les dones que van a aquests edificis amb la idea o la possibilitat d'avortar. En parlem uns minuts amb Nayeli Rodríguez, responsable de 40 dies per la vida a Espanya. Nayeli Rodríguez, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignasi.
Muchas gracias. Ens pot recordar en què consisteix aquesta campanya 40 dies per la vida fins a l'1 de novembre? Este periodo nuevo en Barcelona que se suma a los del tiempo de Cuaresma en estos últimos años?
Sí, bueno, es una campaña que acaba el 31 de octubre y son 40 días de oración y ayuno en defensa del no nacido. Entonces, bueno, es un testimonio de fe público porque rezamos delante de los abortorios durante 12 horas consecutivas. Y tenemos la particularidad de que esta vez en Barcelona, por primera vez en toda la historia de 40 días por la vida en España, se han hecho dos campañas simultáneas, así que es un regalo de Dios.
¿Cómo está ahora mismo la iniciativa en Barcelona cuando faltan pocos días para finalizar esta campaña? ¿Se ha producido alguna reacción positiva que haya salvado vidas en el vientre materno?
Sí, estamos muy contentos. En Barcelona en particular se produjo un rescate que sepamos nosotros el primer día de campaña, así que fue un gran regalo. Y podríamos decir que la valoración es muy positiva, porque como he dicho antes, es la primera vez que se organiza dos campañas en la misma ciudad. Han conseguido cubrir todos los turnos y bueno, queda solamente pues eso, menos de una semana. Están aseguradas todas esas horas. Pero es verdad que, bueno, ha sido también un esfuerzo extra, ¿no?, por parte de los voluntarios y de los organizadores, porque obviamente pues cubrir tantas horas, 960 horas de oración, pues es un reto, ¿no? Pero la verdad es que Dios se ha manifestado de forma clara, ¿no?, en esta ciudad.
Avui parlem en directe amb Nayeli Rodríguez, responsable de 40 dies per la vida a Espanya, una iniciativa, de fet, a nivell internacional. S'ha parlat en les últimes setmanes molt sobre la possibilitat que el govern espanyol introdueixi un canvi legal per evitar iniciatives com aquesta, 40 dies per la vida, així com també per regular l'objecció de consciència i aconseguir que no hi hagi centres que es quedin sense opcions de practicar avortaments. ¿Qué respuesta ofrece Nayeli Rodríguez 40 días por la vida a estas intenciones?
Bueno, nosotros la verdad que no estamos preocupados porque bueno, sabemos que es un signo, ¿no?, de que nuestra campaña está funcionando. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo oración, ¿no?, porque al final sabemos y somos cada vez más conscientes de lo necesaria e importante que es para acabar con el aborto. Así que, bueno, estamos un poco a la espera, ¿no?, de cómo se publica, cómo se manifiesta finalmente esta ley y esta reforma. Pero, bueno, es un recordatorio simplemente de que que ahora más que nunca es necesaria nuestra labor. Así que seguiremos y seguiremos creciendo además.
Ustedes además hacen uso de la libertad de expresión y libertad de manifestación pública de la fe en este caso. Muy brevemente, cuando les dicen que coaccionan o que intentan forzar a las mujeres, ¿qué responden?
Bueno, nosotros tenemos una declaración de paz que es una declaración con una serie de principios a los que se comprometen todos los voluntarios. Y por eso, bueno, en esos principios básicamente se recuerda a los voluntarios que ellos solamente son orantes, solamente están allí para rezar de forma discreta por todas las víctimas del aborto. Así que, bueno, esas acusaciones sabemos que son falsas, ¿no? Porque nosotros ni siquiera nos acercamos a las mujeres, estamos allí rezando y ya está, somos, digamos, intermediadores.
Ha quedado claro. Muchísimas gracias, Nayeli Rodríguez. Disculpe que el tiempo es sagrado también aquí. Hem parlat amb la responsable de 40 dies per la vida a Espanya, que és aquests dies precisament a Barcelona per donar suport a la campanya en la seva recta final, aquesta campanya que acaba diumenge vinent, dia 31, ja a la nit. Que vaya muy bien, un saludo y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias. Y solamente quería mencionar que el 31 habrá en Barcelona una Eucaristía a las 10 con el obispo auxiliar, Monseñor Javier Vilanova, y después de eso tendremos un rosario y una adoración nocturna por la vida.
Muy bien. Muchas gracias. A la parroquia de San Vicenç de Sarrià, com dèiem. Molt bé. Gracias. Un abrazo. Adiós. Per acabar, us comentem breument que la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid investeix avui doctor honoris causa l'iniciador del camí neocatecumenal Quico Argüello i el director internacional d'Afers Religiosos de l'American Jewish Committee, el rabí jueu David Rosen, per la gran contribució de tots dos a establir el diàleg entre jueus i catòlics, promovent un històric acostament entre judaïsme i cristianisme, com no passava des de feia segles. L'acte servirà també de reconeixement a Carmen Hernández, que va ser al costat d'Argüello, també fundadora del camí neocatecumenal. Amb aquest apunt ens acomiadem. Seguireu escoltant Actualitat Religiosa i Social a les 8 a Camins i demà a 3:15 tornem. Us deixem amb les vespres de Montserrat i a 1:15 tindreu la missa de cada dia.